Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcé. Josep Maria Alcoverro, president de la plataforma SOS Enric Granados, entitat que denuncia la proliferació de les terrasses i el soroll que ocasiona la restauració al seu carrer, ha explicat a Estel Migdia que no estan en contra de les terrasses, sinó de la manca de regulació que se'n fa.
Mai hem estat en contra de les terrasses. Les terrasses és un fenomen consubstancial a la ciutat. El que nosaltres ens queixem és de l'abús. És a dir, vostè pot estar a favor de la circulació dels vehicles, evidentment, però segurament no aprovarà que un vehicle vagi a 180 per l'autopista. Hi ha un desmadre amb el tema de les terrasses que ja està provocant problemes a nivell personal.
Tot plegat arriba després que l'Ajuntament de Barcelona iniciés un procés per modificar l'actual ordenança de les terrasses per encabir a la normativa la possibilitat d'ubicar les terrasses a la calçada, on actualment hi ha places d'aparcament per a vehicles. Per aquest motiu, SOS Enric Granados i diferents associacions de veïns han presentat un paquet d'al·legacions per fer una modificació de l'ordenança perquè no impliqui un augment desmesurat del nombre de taules als carrers barcelonins. I en política, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha emplaçat aquest dimecres a Podem a plantar-se contra el nomenament d'Enrique Arnaldo com a magistrat del Tribunal Constitucional.
Y nosotros nos hemos tragado muchos sapos, señorías de Unidas Podemos. Ahora, cocodrilos no, ¿eh? Porque lo del Tribunal Constitucional con Enrique Arnaldo no tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre. Plántense un poquito, de vez en cuando solo.
Arnaldo, proposat pel Partit Popular, és un dels 4 nous magistrats que el Constitucional votarà aquest... que, perdonin, és un dels nous magistrats del Constitucional que el Congrés nomenarà aquest dijous en votació secreta fruit de l'acord assolit entre el govern espanyol i el Partit Popular per la renovació d'aquest òrgan. El jurista té un perfil que no agrada gens a l'esquerra espanyola. La votació es farà demà al ple del Congrés i la polèmica està servida i pot ocasionar una nova crisi de govern entre pels perfils dels candidats. I Catalunya és ja el territori de l'Estat amb més delictes sexuals denunciat. El Ministeri d'Interior ha comptabilitzat més de 2.300 casos el 2020. D'aquests, un 75% es van esclarir. Si ens fixem en el que diuen les dades facilitades pel Ministeri, Barcelona és la segona demarcació amb més delictes sexuals, amb més d'un miler de casos denunciats, una posició que tan sols supera Madrid. El Ministeri ha detectat 13.000 casos d'abusos sexuals a l'Estat en un any. Encara restriccions per la pandèmia van fer que reduís aquesta xifra un 14%. A més, també destaquen que l'any passat va augmentar significativament la ciberdelinqüència, una xacra que incideix especialment en els menors d'edat, ja que el 80% dels casos van ser víctimes a menys de 18 anys. I la plataforma Doblatge Unida de Barcelona ha presentat aquest dimecres un manifest per reivindicar millores financeres i contractuals a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En el text Salvem el Doblatge en català, els actors defensen la necessitat de revertir la situació respecte a fa 10 anys i demanen la reincorporació de criteris artístics, qualitatius i tècnics i la creació d'una figura que velli per l'acompliment d'aquesta qualitat. En cas de no obtenir resposta a les seves reivindicacions, els dobladors han amenaçat que aturaran la seva feina en les produccions, un fet que podria tenir una incidència important perquè suposaria haver d'aturar moltes produccions de la televisió catalana. I la Generalitat augmentarà el pressupost del cos d'agents rurals en un 18%. Així ho ha detallat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, aquest dimecres durant l'acte commemoratiu del 35è aniversari de la creació del cos. La celebració s'ha fet al monestir de Santes Creus, a l'Alt Camp, i ha reunit prop de 300 agents. S'han lliurat 236 reconeixements als membres amb més de 25 i 35 anys de servei. Elena ha anunciat una important millora dels recursos dels agents i una promoció de 100 professionals més. I ara els esports amb Pau Massip.
En tenis, en directe, s'està disputant la segona jornada de l'ATP New Generations, on el jove Carlos Alcaraz s'enfronta a Brandon Nakashima. La trobada ha començat fa pocs minuts i de moment està guanyant a Nakashima. De fet, ara mateix acaben d'acabar el quart joc i ara estan empatats 2-2. Alcaraz, el murcià, és un dels favorits per emportar-se el torneig que plega els millors tennistes del món menors de 21 anys. I en futbol, avui Pep Guardiola ha visitat l'entrenament del Girona a la Vinya. El de Santpedor ha aprofitat l'aturada de seleccions per visitar Mitchell, el tècnic gironí, amb qui han estat conversant. Guardiola també ha saludat els jugadors de l'equip. Ho ha fet acompanyat del seu germà Pere Guardiola, que és un dels màxims accionistes del club gironí. I en la mateixa trobada també ha coincidit amb el jugador del Bayern, Robert Lewandowski, amb qui Guardiola va coincidir quan va entrenar l'equip alemany, el Bayern. A les instal·lacions hi ha concentrada la selecció de Polònia, que s'enfronta aquest divendres contra la d'Andorra en un partit de classificació per al pròxim Mundial. I a la Premier League, l'exjugador del Liverpool, Steve Gerrard, podria convertir-se en el nou entrenador de l'Aston Villa en les pròximes hores. L'equip va destituir aquest cap de setmana el tècnic Dan Smith després de perdre per cinquena vegada consecutiva a la Lliga. Gerrard va guanyar l'any passat la Lliga Escocesa liderant la banqueta dels Rangers. Ara és a Londres per ultimar els detalls del seu fitxatge.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, el cert, és el que dèiem al començament del programa, no? Que avui un mira per la finestra i realment el que ve de gust és quedar-se a casa mirant la tarda per la finestra i com plou, perquè no ha parat de ploure a les últimes hores i més val que ens anem acostumant. D'aquí una estona li preguntarem al Jordi Miralles, perquè sembla que tenim uns quants dies en els que perdurarà la situació de pluja a casa nostra. No sé, Glasgow, quin temps fa? Sergi Cot, bona tarda, Sergi.
Què tal? Bona tarda.
Plou aquí a Glasgow o no?
Bueno, no plou, ha plogut una mica al matí, bueno, aquest xirimiri que fa sempre aquí a Terres Escoceses, no? Però res, avui ha sigut molt breu i ara sí està prou bé.
Molt bé. Recordem que en Sergi Cot, que és un habitual de les tertúlies d'aquest programa El Tot anirà bé, ha anat a Glasgow a fer exactament què, Sergi?
Doncs bé, hem vingut aquí una mica a veure el que és la cimera... del clima, no? La COP26, que es celebra aquesta setmana i la passada, i està arribant, doncs, a la seva recta final. Aleshores, bueno, he vingut aquí a analitzar una mica la situació i suposo com coses que ara podrem comentar.
Clar, doncs comentem-les, és a dir, perquè el que ens agradaria saber és, ara ja que estem només a 48 hores, pràcticament, no?, del punt final d'aquesta cimera, amb quina sensació es veu la gent per aquí? La gent està contenta, és optimista o què?
Bé, ahir vam arribar al matí, llavors vam entrar al que és la cimera oficial, no?, que és on ja les passades van haver-hi aquelles fotos, no?, els líders mundials, i on aquesta setmana ja és, no?, la part interessant de la cimera, la que va darrere de les càmeres, que són les negociacions entre països i entre tots els actors que ja no conformen tot aquest entramat, no? Aleshores, també hi ha una altra cimera, no?, que s'ha donat molta rellevància, que ja ha sigut cada cop, o sigui, cada cop, vull dir, cada cimera del clima, i que és la, doncs, bé, és la contracimera, la cimera popular, cimeres alternatives, no?, aleshores, que representen una mica les dues línies oficials en tot aquest tema de l'acció climàtica a nivell internacional. Per tant, no?, què s'hi cou a dins i què s'hi cou a fora? A dins, ahir, doncs, hi havia molt de moviment, però avui ens hem despertat, avui hem estat a lo que és això, a la contracimera, diguéssim, i els resultats, bueno, vull dir, la gent comentava una mica, no?, podies anar sentint opinions sobre aquest informe que ha sortit d'aquest, no?, avui mateix al matí, bueno, una mica, doncs, aquest resum de les, perdoneu, de les, una mica de les conclusions que s'han avançat, no?
Yeah.
S'ha faltat un petit resum i perdoneu, una mica de fred.
No passa absolutament res. Sergi, només una cosa. M'imagino que teniu una agenda bastant potent, no?, aquests dies, vosaltres?
Sí, tenim una agenda potent i bé, és això. ens movem entre el que és l'interior de la cimera i l'exterior, realment donant molta més rellevància al que és l'exterior, perquè en aquest cas doncs, creiem molt més en el que passa a fora, perquè a dins no, doncs, aquests informes d'avui ja, bueno, diguem-ne, posen sobre la taula, posen de manifest una cosa que tota la gent que estava vigilant la cimera o estava controlant la cimera prèviament ja avançava, que és que la COP26 tampoc es resoldria si arribaria a cap acord rellevant o realment vinculant dels actors i dels països que provoquen, no són majors responsables de tot aquest desastre climàtic i aquesta emergència. Aleshores, bé, avui ja això, com comentaves, no, 48 hores abans, diguem-ne que ja s'ha fet potser oficial que no, però s'ha fet com oficial, no, de que la COP26 a Glasgow segueix fent un pas molt petit, sinó, i qui sap si endavant o ben enrere, perquè també els resultats deien, no, i comentàvem per allà dins, doncs que això que teòricament hauríem d'estar fent totes les accions i tots els països responsables per intentar aturar l'escalfament global de mitjana 1,5 graus, ara mateix els resultats ens diuen que arribarem a prop dels 2,5, o sigui, és un grau més,
yeah,
del que la ciència, diguem-ne, ha estat pot o el que podem acceptar i el que la ciència porta avisant des de fa dècades. Aleshores, bé, és una mica la sensació aquesta estranya de que, com que fora de la COP26 oficial hi ha el que seria, no? O que ens entenem com a lluita, diguem-ne, més de caire, no? Ecologista, organitzat, amb unes idees molt concretes, també, diguem-ne, yeah, científicament, diguem-ne, demostrables i a dins, és tot més aviat càmeres, negociacions, interessos econòmics i...
Reunió de països, no? En definitiva, reunió de països.
Sí, sí.
Sergi...
Geopolítica.
Anirem parlant, si ens deixes, que et molestem de tant en tant, perquè la veritat és que ens sembla un luxe tenir-te aquests dies a Glasgow. Disfruta molt de l'experiència i ens expliques a la tornada. Moltes gràcies, eh?
Perfecte.
Una abraçada.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Adéu. Són les 4 i 11 minuts, la cimera del canvi climàtic, no? Que és realment una de les coses que ens afecten a tots. Aquesta de la que anem a parlar també, i d'una manera terrible, no? Perquè, efectivament, les dues violacions que hi ha hagut en els últims dies a Catalunya han tornat a posar de manifest l'increment de la violència masclista i també la inseguretat que viuen les dones. No m'ha agradat molt com la Núria Ros avui, al començament del programa, situava el tema, no? I perquè el situava en primera persona del plural, no? Deia nosaltres les dones, no? Perquè, efectivament, aquest no és un problema d'una senyora que va un dia caminant per un carrer concret d'una localitat concreta, sinó és un problema el que li pot afectar a qualsevol persona en el nostre país, a qualsevol dona que està anant pel carrer veient les coses que estan passant en aquests dies, no? La bona notícia és que sembla que entenem una mica o que anem entenent la necessitat de denunciar quan s'arriba a una situació d'aquestes característiques, no? Les denúncies per violació a Catalunya han augmentat un 30% en l'últim trimestre de l'any. De fet, ara mateix hi ha més denúncies que anys enrere. Tot i això, només diuen que es denuncien entre un 10 i un 20% del total d'agressions sexuals i abusos que es cometen. Segueix sent, de fet, molt difícil el denunciar una cosa d'aquestes característiques. Marisol Rojas Fernández, què tal, Marisol? Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
10 o 20% només de denúncies, és molt poca denúncia encara, no?
Sí, bueno, hem augmentat, sí que és veritat que cada vegada la nostra percepció, no, del que és la violència socialment, doncs la gent cada vegada està més conscienciada del que és violència i del que no. Però encara falta molt, i sí que és veritat que encara no es denuncia tota la violència que hi ha. I la violència sexual en concret, doncs, és un tipus de violència, com tota la violència masclista, no? Però és un tipus de violència que fa molta vergonya, i ja no només molta vergonya, sinó que moltes vegades és molt qüestionada, i això ho veiem amb certes sentències, no?, que pregunten a les noies, no?, o a les dones que han denunciat una agressió sexual si s'havien resistit tot el possible o si havien tancat les cames. És a dir, és una violència que es qüestiona moltíssim, i les dones tenim també molt interioritzat això, no?, de que si denuncio em creuran, no em creuran, o sigui, això també és un factor, perquè moltes dones que pateixen violència i agressions sexuals no decideixin denunciar-ho.
La Marisol Rojas Fernández és psicòloga, experta justament en aquesta qüestió de la violència de gènere. El que és terrible és que hi hagi partits polítics que fins i tot arriben a qüestionar, no?, que existeixi aquesta violència. No ho dic perquè després escoltes l'opinió de gent jove que neguen la major, no?, d'alguna manera. Això és terrible com a societat, no?
Sí, o sigui, tenir l'ultradreta aquí al govern, evidentment això afecta a la població, no?, i a la societat i a la visió que té la gent de la violència, no? O sigui, hem avançat, però, bueno, doncs aquests partits que neguen la violència masclista, doncs, bueno, hi ha una part de la població que els representa i que comencen a negar aquesta violència masclista, no? De fet, amb l'enquesta que es va fer, bueno, els resultats que es van donar fa poc, una part de la població més jove deien el mateix, no? Negaven la violència i parlaven d'ideologia de gènere, no? Que això és molt fort. O sigui, es veia que anaven aconseguint, no?, sobretot la gent jove, amb campanyes i amb accions, no?, que poguessin identificar la violència. Però, bueno, doncs tenim això, no?, que bueno, doncs aquests partits fan molt de mal amb temes de violència masclista perquè comencen a negar-ho, no? Clar. Hi ha part de la població que comença a negar-ho també.
Deixa'm, Marisol, que incorpori a una altra persona a la nostra xerrada. Núria González, bona tarda, Núria.
Molt bona tarda.
Núria González, advocada, és activista feminista. És veritablement una lacra, no?, el que passa, perquè ens costa entendre, no?, com algú, amb tots els missatges que públicament deixem anar a mitjans de comunicació, amb tota la conscienciació que entenem que hi ha sobre aquesta qüestió, com encara les xifres que fan referència a la violència de gènere són tan altes, no?
Però jo crec que per cada missatge positiu que es dona des dels mitjans de comunicació hi ha 20 inputs negatius sobre la violència masclista, no? A la publicitat, a les pel·lícules, a la pornografia que es consumeix de manera exacerbada al nostre país, a la permissivitat de fenòmens com la prostitució. Espanya i Catalunya són el país amb més consumició de prostitució d'Europa i el tercer del món. Vull dir, o sigui, que la tele faci d'allò de vez en cuando missatges contra la violència masclista mentre cada dia, cada hora es van repetint actituds que perpetuen el patriarcat i la violència masclista, doncs la veritat és com anar a la guerra uns amb un canó i els altres amb un tiratxines.
Comparteixes aquesta sensació, Marisol?
Sí, sí, i tant, Núria. Comparteixo la teva visió perquè jo em sento així també, no? Jo he treballat des d'un servei públic atenent a dones de violència masclista, no? I clar, es fan campanyes, es fa sensibilització, però és veritat que, bueno, per altra banda, no? Doncs cançons, pel·lícules, tota la publicitat, és a dir, tot està ple de sexisme i de la construcció, no? Del cos de les dones, no? És a dir, la construcció de les dones com a cossos només, no? Cossos que poden ser utilitzables i que estan al servei dels homes.
Fixa't que tu parles de cossos, i jo, i ho dic amb el més gran del respecte, vaig a parlar de coses. És a dir, hi ha un sector dels homes que veuen a les dones una mena de coses, és a dir, aquesta cosificació, no?, que els fa pensar que ells estan pel damunt i que, per tant, es poden permetre dur a terme agressions, siguin físiques, siguin sexuals. No sé què penseu vosaltres, Núria, per exemple.
Bueno, és que, a veure, són cossos cosificats, tu ho has dit, no? Les dones som subhumanes per certa part de la població i, de tota manera, l'educació de tota la vida sempre ens ha portat a ser, a estar darrere, no? Els homes, les dones estan al món només per satisfer els desitjos, els anhels, per fer la vida més fàcil dels altres, i aquest és el nostre paper històric, no? Els rols de gènere, no?, que ens han assignat tota la vida, no? Llavors, hi ha molta gent que encara està per viure en aquests rols de gènere i pensa que les dones només existim, doncs, en el cas de les agressions sexuals, pues, per estar a disposició dels homes en el moment en què els homes vulguin, no? I per això pues, es permeten el luxe d'utilitzar-nos, agredir-nos, violar-nos i el que deia abans, no? I si no, pues, acudim a la prostitució, que al final són violacions pagades, no? Llavors, és aquesta la mentalitat que tenia, no? Prevaleix aquesta imatge de la dona que només estem al món, pues, això, per satisfer a tots els desitjos que tinguin els homes, inclús els desitjos sexuals, en qualsevol moment.
I què podem fer? Li pregunto a la Núria perquè sóc conscient que té pressa, em diuen que has de deixar-nos, però sí que m'agradaria saber, des del teu punt de vista, què és el que podem fer, no? En el sentit en el que ens agafa una certa impotència, no? Quan diem, aquesta és una lluita real que com a societat tenim, no és una vergonya que ens afecta socialment, no? Però com ho girem, això?
Però mira, és que, mira, per exemple, amb el cas del feminicidi que hi ha hagut aquesta setmana a Cádiz, sí, a Sant Roque, no? Hi ha hagut unes declaracions que són el paradigma de la nostra societat, no? El pare de la dona assassinada ha declarat que ella, la filla li va dir que el marit l'escanyava i ell no s'ho va creure perquè era un tio molt simpàtic. No. Això ho ha dit el pare de la víctima. Mentre nosaltres no ens traiem del cap que els agressors, els violadors, els maltractadors no són monstres que els veus pel carrer i tenen mala cara i són lletjos i no sé què, sinó que són homes sants, fills sants al patriarcat, gent agradable que et saluda al carrer i que porta els seus fills al col·le i tal, i que però després a casa seva és capaç de maltractar la seva dona fins a matar-la. Fins que no tinguem això al cap, doncs no ens creurem això de... Hòstia, però si era un tio que baixava per l'escala i em deia bon dia, no? O sigui, això és molt, 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 molt interessant. I llavors, d'altra banda, des dels poders públics s'han de fer polítiques radicals de deixar de permetre que els cossos de les dones siguin accessibles, no? I estic parlant, però, sobretot de fer una política molt més restrictiva amb tot el tema de la prostitució. La prostitució del segle XXI d'avui no té res a veure amb la prostitució dels anys 80 o 90, o sigui, això ja seria naïf, no? Si ho comparem, el que es ven ara a la prostitució ja no és sexe, és violència i ultraviolència, no? I els nens estan consumint prostitució, pornografia, des de que tenen un mòbil a la mà, yeah, als 10 anys, més o menys. Llavors, els nens s'eduquen amb una educació sexual que creuen que la pornografia és el sexe real, no? Va sortir un estudi de la Universitat de les Illes Balears que deia que 3 de cada 10 universitaris pensaven que el sexe que es venia a la pornografia era sexe normal. Yeah. Tenia un problema ja, i ningú els explica als nens i les nenes al col·le o a casa que les relacions sexuals i les relacions entre persones pues, han de ser d'una altra manera, no? Llavors, educació, intervenció dels poders públics en la pornografia, intervenció dels poders públics, evidentment, el tema de la prostitució, és molt greu. O sigui, no podem tenir com 45.000 dones al nostre país esclaves sexuals, directament, perquè això és assumir que hi ha dones de primera i dones de segona que estan al món pues, per satisfer els desitjos dels homes, siguin qui siguin, no? I en aquest sentit, i després, evidentment, un treball d'educació que, vamos, és el més important, però clar, és el més lent.
Ja. Núria González, t'agraïm molt que hagi estat amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bona tarda. Estic pensant en aquest retracte que ens acaba de fer la Núria González, Marisol, que és molt eloqüent, no?, del home que maltracta la seva dona a casa, però després és simpàtic, no?, i fins i tot el pare de la víctima li cau bé i el té en bona consideració per això, perquè és molt simpàtic, no?, la solitud de la dona, no?
Exacte, sí, sí, hem d'entendre això, que el maltractador, com bé deia la Núria, no és un monstre, no és un alienígena, o sigui, és un home socialitzat en aquesta societat patriarcal, i és un home que està socialitzat i té una masculinitat construïda en base a que té el poder sobre les dones, no? Aquesta cosificació que parlàvem abans, no? Aquesta cosificació dels cossos de les dones vol dir que es deshumanitza a les dones.
Yep.
Si jo deshumanitzo a les dones, que som la meitat de la població, vol dir que la meitat de la població està sense drets. Una cosa no té dret, una persona humana sí té drets. Aquestes, no? És el punt, no? Rellevant, perquè això, aquesta deshumanització de les dones fa que ens puguin agredir perquè no tenim drets com a persones humanes.
Quan parlem d'aquests temes, sempre ens ve al cap l'experiència que la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic ha acumulat al llarg dels anys. Però ell també és psicòleg, però psicòleg forense, i per tant li he vist la cara a molta gent, en aquest cas a molts violadors, a molts agressors. Bernat Noel Tifón, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns, Bernat. Si el agressor no és un monstre, no és un alienígena, com molt bé ens estan dient les nostres convidades, què és, en realitat?
Bueno, a veure, podem parlar de diversos perfils i diversos tipus, i diverses tipologies en aquest sentit. En tot cas, a veure, evidentment, el tema de les agressions sexuals no posen a la seva front que està tot un agressor sexual. Anem a veure, perquè m'entengueu, una cosa és una persona psicòtica, una persona que té un trastorn esquizofrènic i per tant delira i al·lucina i per tant veus clarament la seva sintomatologia o la fenomenologia sintomatològica i clínica que es pren, i una altra cosa és un agressor sexual. Un agressor sexual, evidentment, no ho posa a la seva front. Es tracta de delictes que sempre estem parlant a l'esfera de la intimitat, a l'esfera de la intimitat. I, almenys, per la meva experiència com a psicòleg forense a l'àmbit dels jutjats i de les audiències provincials, anem a veure, una cosa és el que és la realitat material, és a dir, el que realment va succeir i que, malauradament, no acabarem mai d'esbrinar-ho, perquè sempre que estem en un judici sempre hi ha dues versions, i després hi ha la realitat judicial, és a dir, la que s'acaba finalment per demostrar. Yeah. I aleshores, això és el que li correspon, doncs, en funció de la càrrega de la prova que tant amb dues parts aporten a lo que és l'acte de plenari, és a dir, a l'acte de judici, i al final és el jutge que, en funció de les proves que se li otorguen, és la que determinarà la sentència i és la que, d'una manera, determinarà la realitat judicial de lo que va ocórrer com a fets, presumptes fets materials que van succeir. Per tant, hem de tenir molta cura a l'hora d'abordar sempre les casuístiques en concret.
Seguríssim. Jo tinc un dubte i m'agradaria conèixer l'opinió dels dos, tant de la Marisol com del Bernat. És possible que nosaltres ara mateix estem sonant com a programa en taxis o en cotxes de l'àrea de Barcelona on hagi pujat una persona que quan arribi a casa seva doncs tingui aquest tipus de conducta amb la seva dona, l'agradeixi, la pegui. Se sent identificat? És a dir, entén que estem parlant d'ell en aquests moments?
Bueno, primer, amb el tema dels maltractadors, crec que és molt important que se'ls posi un mirall, no? O sigui, hi ha teràpies, però, bueno, no sempre funcionen i, bueno, les estadístiques diuen que no... Hi ha un tant per cent molt petit que sí que poden, no?, d'arribar a qüestionar-se, no? Perquè al final és educació. La violència contra les dones, la violència masclista, és cultural, és educació, és apresa. O sigui, això no neix un nen petit, no neix amb un gen de la violència masclista. És a dir, és apresa dintre d'aquesta societat, amb aquesta desigualtat, no? Mm-hmm. Llavors, tot això que ha après ho ha interioritzat d'una manera que costa de veure. Llavors, si et posen un mirall i et diuen les coses que estàs fent, no? Doncs és probable i és possible, depèn de cada persona, evidentment, perquè hi ha molts factors, però és probable que aquesta persona pugui qüestionar-se tot això que està fent, com ha sigut educat i, d'alguna manera, poder reconduir les seves conductes. Però, evidentment, jo el que li diria a aquesta persona que pot anar al taxi i que té una conducta violenta en la seva parella, que es qüestioni molt per què fa aquestes conductes, no? I bueno, evidentment, si té un problema de violència contra la seva parella i de perdre el control, que demani ajuda. Per posat, que demani ajuda.
Bernat, què penses? Què et sembla?
Clar, a veure, està clar que hi ha un factor ambiental, educacional, formatiu. En aquest sentit, si aquesta persona doncs ha tingut de petit un nivell de formació, doncs formació ambiental, ojo, no formació educativa ni formal, no, de l'escola, no vull dir això, sinó una educació de tipus formal dintre l'àmbit de la llar, en aquest sentit. Si ha tingut un pare, en aquest sentit, doncs tal com s'ha dit pels meus altres contertúlies, no? És a dir, machista, no?, en aquest sentit. I fa que d'alguna manera influeixi aquest tipus de comportament machista cap a lo que és l'infant. I va desenvolupant allà de la seva vida, la seva infantesa, la seva adolescència, la seva adultesa, en aquest sentit, doncs, de cosificar, no?, cosificar la figura femenina, i que d'alguna manera és com si no tingués drets, no?, en aquest sentit, això fa que es repeteixi la conducta, diguem-ne, d'una generació cap a una altra. Això és el que d'alguna manera pot explicar aquest tipus de comportament que, malauradament, en algunes circumstàncies, en alguns casos, i que, evidentment, ja ho coneixem des del punt de vista del que és les mitjans de comunicació, doncs, al final acaba doncs, mostrant-se a l'índex d'aquest tipus de criminalitat, en aquest sentit. És a dir, també és veritat que, d'alguna manera, no tot és el factor educacional, també és aquella persona doncs, que es desenvolupa dintre del que és dintre els seus trets de personalitat que són de tipus hostils i agressius i pot, d'alguna manera, mostrar aquest tipus de comportament, doncs no només pot ser, evidentment, i tal com estem explicant, cap a la figura femenina, sinó també cap a altres figures, en aquest cas, que també pot ser masculina. Per tant, sobre una sobregeneralització d'agressivitat, no només cap a la figura femenina, sinó també cap a la figura d'altres homes.
Crec que és el dia 25 que es celebra el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Aquesta és una lluita de tots els dies, perquè no sabem de calendaris pel que fa a les agressions, i això ens adonem sempre que ens coneixem d'una nova agressió, una violació. No? En tornarem a parlar tantes vegades com calgui, perquè em sembla que tot això treu la pitjor cosa dels homes, aquella història de dins que la maté por que era mia, no? Aquella cosa una mica cavernícola que sembla que socialment encara arrosseguem els homes, no? És una situació realment terrible, una mica perquè ens agafa aquella impotència, Marisol, de dir, ostres, com ho podríem fer realment? No? On està el botó per apretar i que canvi les coses, no? Abans deia la nostra convidada, la Núria González, deia que efectivament calen polítiques molt més estrictes, no? Molt més consistents. Comparteixes aquesta visió?
Sí, i tant. És a dir, el tema de la pornografia, el tema de la prostitució, el que està perpetuant és aquesta idea de que les dones som cossos, som objectes cosificats i deshumanitzats, no? Llavors, clar, si no tenim polítiques que regulin aquestes coses, no? i que les dones deixem de ser, no? aquesta part cosificada i que siguem persones humanes amb drets, que és el que som. Clar, cal molta educació, però des de que som petits i petites. O sigui, cal una educació afectiva sexual. És a dir, molts joves, no? Abans ho comentava la Núria també, molts joves s'estan educant, molts adolescents s'estan educant amb la pornografia i pensen que això és una relació sexual, i no ho és, perquè la pornografia el que es veu és violència masclista pura. Llavors, si ells interioritzen aquests patrons i veuen que això és una relació sexual, després ho portaran a la pràctica. Yeah. I tenim relacions sexuals entre adolescents molt tòxiques i violentes, en les que hi ha accions que són violentes.
Escoltant-te, m'està venint una cosa al cap, no? Hi ha temes que són incòmodes de parlar amb els fills, no? Però que sembla que cada vegada són més necessaris. La pornografia. Hem d'aprendre a parlar de la pornografia amb els nostres fills, no?
Sí. Hem de a les famílies, a l'escola... És a dir, hem de parlar d'aquestes coses. Evidentment que el que es veu a la pornografia no és una relació sexual, és violència masclista, i això ha de quedar clar.
Ja.
Perquè, si no, estem creant ja des d'adolescents potencials maltractadors.
Clar. Marisol Rojas Fernández, Bernardo El Tifón, ha estat un plaer. Moltes gràcies als dos per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies. Adéu, bona tarda. No abandonem el tema, perquè volem introduir ara Núria Matamala. Hola, Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Núria fa una estona que ens està escoltant. Ella és la gerent de Desideratum. Què és Desideratum?
Bueno, Desideratum és un estudi de tatuatges alternatiu creat per dones i que dona servei a dones. Tatuem tant homes com dones, però té una visió molt, molt femenina i molt feminista. Una mica la idea és que la dona trobi un lloc que sigui còmode per poder-se tatuar.
Perquè hi ha molts llocs que no són còmodes.
Bueno, la majoria de tatuadors solen ser homes, i bueno, dintre de lo que és la perspectiva de gènere, nosaltres pensem que les dones, a l'hora d'anar-se a tatuar, si és una altra dona, doncs es sentiran molt més còmodes a l'hora de demanar, doncs mira, vull aquest tatuatge, vull aquest, vull aquell, o sobretot la branca que nosaltres estem o intentem promoure, tot i les dificultats que ens estem trobant, doncs seria per aquelles dones doncs, que han patit algun tipus de violència masclista i que tenen alguna marca, alguna cicatriu, o simplement el nom de la seva parella que volen oblidar, i aleshores el que intentem és doncs, que s'empoderin i que continuïn la seva vida i que aquest nom no el vegin sempre marcat a la seva pell. Perquè és una de les coses que fan els homes, intentar doncs, marcar com si fossin bestiar, doncs amb les inicials o amb el nom o amb cicatrius d'alguna de les agressions que han patit.
Déu-n'hi-do, eh? Feu feines de tot tipus. Realment la iniciativa és magnífica, no? La iniciativa és magnífica, sobretot perquè la dona que arriba no només ha d'oblidar físicament, sinó també psicològicament, no? El que ha estat aquesta agressió directament, no?
Sí, sí. Bueno, la idea una miqueta és... Jo personalment també he patit aquest tipus d'agressió, amb una ordre d'allunyament, i si jo he pogut sortir-me, doncs crec que sóc un clar exemple de que totes podem fer-ho i que podem continuar la nostra vida, enamorar-nos una altra vegada, ser felices i inculcar o educar els nostres fills de que aquesta no és la forma correcta de tractar el que és ni a les dones, ni a les persones, ni als animals. Perquè, com ben deia una de les vostres contertúlies, normalment aquestes persones són persones que volen tindre el poder i sempre l'exerceixen com el més dèbil, que en aquest cas doncs ells creuen que és la dona, perquè està enamorada, però a vegades ho fan també amb animals i ho fan amb altres persones quan no se'n surten amb el que realment ells volen. No? I bueno, pues intentem això, que les dones se sentin fortes i que en comptes d'amagar les seves cicatrius doncs les puguin ensenyar amb orgull, perquè s'han fet un tatuatge i ho han pogut fer. Moltes no han pogut fer-ho perquè la seva parella no els hi ha deixat, també moltes vegades.
És fàcil de tapar una ferida?
Depenent del lloc i de la grandària, doncs, però sí, jo diria que pràcticament totes les cicatrius poden ser o bé cobertes, si no pas tapades, sinó cobertes per un tatuatge. Tenim una noia que es va fer un mandala molt xulo que significava el tornar a néixer, i doncs va tapar una de les seves cicatrius, i una altra que tenia amb una mà també el que és el nom de la seva parella, doncs en allà va posar una altra cosa i ara ho pot ensenyar amb orgull perquè ja no està. Cada dia que s'aixecava veia el nom d'aquella persona.
Clar.
Però sí, no, a veure, no és complicat, és només escollir allò que per ella tingui un significat.
Evidentment, feu una tasca magnífica, és per això que hem volgut que estiguéssiu presents avui per posar el punt final a aquesta xerrada. De fet, no és un punt final, és un punt i seguit, no? Perquè seguirem parlant tantes vegades com calgui d'aquesta història que entre tots plegats hem de erradicar de la nostra societat. Costarà molt, segurament, no? Però ho hem d'intentar. Núria Matamala, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, adéu, bona tarda.
Adéu.
Ara a les 4:36. En un moment passarem plana i ens anirem a parlar d'un llibre, com fem tots els dimecres, amb en Josep Martí Blanc. Això serà d'aquí una estona, però ja saben que estem pendents del temps, perquè mirem per la finestra, no para de ploure, ja és dimecres. Els dimecres ens agrada començar el programa sempre dient que la setmana comença a fer baixada, i en el punt final de la baixada, quan arribi el cap de setmana, crec que no ens lliurarem ni dels núvols ni de la pluja. En fi, veurem. Ara, d'entrada, el que anem és a parlar per les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. El temps ve marcat per la inestabilitat i per les fortes ventades que aquestes últimes hores han afectat bona part de les comarques del litoral i del prelitoral, i també per la pluja, unes precipitacions que aquest matí han afectat molts punts de Catalunya, sobretot de la meitat est, i que de cara a les properes hores es faran pràcticament generals. Atenció amb l'onatge, perquè serà intens, onades de més de 2 a 3 metres d'alçada. Puntualment podrem arribar als 4 metres d'alçada. La previsió per demà ens anuncia una lleugera millora amb el temps, tot i que encara plourà a les comarques de Girona, nord de Barcelona. La resta, nuvolositat variable, moltes més clarianes, i això permetrà que demà al centre del dia pugin una mica més les temperatures diurnes. Cal dir, però, que avui l'ambient serà bastant fred.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Diem que una cosa que ens agrada aquest programa és que ens permet fer un passeig per la vida, no? És a dir, que a vegades ens posem més seriosos, que a vegades dibuixem més un somriure, que sempre intentem que els temes siguin interessants i sempre el que pretenem és que vostès, com nosaltres, doncs creixem tots plegats, no? Gràcies a la xerrada, gràcies a escoltar, crec que és tan interessant com xerrar és escoltar, de veritat. A vegades és fins i tot més interessant, sobretot si els interlocutors són com els que arriben a continuació al nostre temps de ràdio. Josep Martí Blanc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
He estat a punt de posar-te boníem per començar, perquè porto tota la setmana que de tant en tant em ve, saps? La imatge de tu fent concerts...
T'agraeixo el detall d'estalviar-m'ho.
La vida és llarga, Josep. Vull dir, la vida és llarga
i tot passa factura. Sí.
Exacte.
Un se disfraça de boníem de petit i després això el persegueix quan ja ha passat el 50.
És que hi ha coses, perdona, Josep, amb tot el carinyo que tu saps que et tinc, però que és millor callar. Vull dir, és millor no compartir-ho, però en fi, escolta'm. Digues.
Abans de començar amb la nostra,
sí.
deixa'm dir-te una cosa.
Va.
És que te veig molt preocupat amb el temps.
Sí.
Ara t'ho explicaré jo, no cal que preguntis més als teus col·laboradors.
Val.
A l'hivern fred i a l'estiu calor.
Val. Ja està, no? Tenim la previsió de cara als propers anys. Fem fora el Jordi Miralles, no? Ara el trucarem i li donarem records teus amb una bonica Feliz Navidad, saps? Però versió on hi hem, no? O sigui, Feliz Navidad, truquem per fer-te fora. Escolta'm, estem a 4 minuts de 3 quarts de 5. Fa dies, sí. No? Que pensar, m'agrada molt el tema del que parlarem avui, molt, perquè, en definitiva, fa temps, Josep, que penso que els missatges apocalíptics amb els que ens obsequien determinats partits polítics, molts economistes també, no? Estan molt de moda a la nostra societat, no?
Sí, senyor. Avui agafem del prestatge un llibre d'un doctor en filosofia per la Universitat de València, que es diu Francisco Martorell, i el llibre es diu Contra la distopia, la cara B d'un gènere de masses. I la primera cosa que hem de dir d'aquest llibre és que funciona com un spin-off d'un llibre que el 2019 ja va publicar el Martorell, que es deia Soñar de otro modo, como perdimos la utopía y de qué forma recuperarla. Si estiguéssim en un espectacle taurí, diríem gran acceptació de crítica i públic, no?
Sí.
I, per tant, dos anys després, doncs, tindrem un spin-off. Abans de començar, tu saps el que és una distopia? Parles per instint?
Sé el que és una distopia, però crec que hi ha molta gent que no sap el que és.
Al llibre hi ha una definició, que diu, mira, és el gènere polític de ciència-ficció que descriu amb detall i amb intenció crítica l'estructura de societats imaginàries del futur, pitjors que aquelles on viuen els lectors i els espectadors. Que estan llegint o que estan mirant la pel·lícula o la sèrie, però que aquests malsons del futur tenen el seu origen en les societats en les que viu l'espectador.
Ja.
Això seria una distòpia. Llavors, el llibre, hi ha una tesi... És un llibre d'intencionalitat política. I la tesi transversal, el que ve a dir és... Hi ha diverses, però diguem-ne la que per a mi té més interès i que és més fàcil d'explicar. Escolti, tot i que les distopies plantegen escenaris molt, molt, molt dolents i ho fan accentuant els trets perniciosos de la societat del present, i en teoria ens haurien d'activar les alertes per a canviar les coses ara, perquè no acabi passant el que la distopia planteja, en veritat aquest mecanisme no funciona.
Bien.
Funcionen com a mecanisme de legitimació del present, perquè el plantejar-te un escenari de futur tan apocalíptic, el teu cervell el que et ve dir és, doncs bueno, no estem tan malament. I aquest no està tan malament el que fa és legitimar el present. Aquesta seria una tesi transversal que passeja per tot el llibre. Deixa'm dir molt ràpid. Dos mèrits del llibre. El primer, escolti, està bé parlar en propietat, saber que és una distopia. Un sempre tendeix a imaginar que el món comença amb ell mateix, no? I per tant, tu amb aquest llibre, tot i que no és la seva intenció, fas un exercici d'humilitat i dius, hòstia, pues jo d'això de la distopia no en tinc ni idea, ni sabia que havia tantes obres, ni tants llibres, ni que va començar tan aviat. Per tant, tot i que no és la intenció del llibre, doncs fas una còpia de cultura distòpica que mai sobra. I després, el que acabem de dir, no? la intencionalitat política, la lectura política del llibre, que resulta molt interessant. Per posar-li només un però, és que, com que és un llibre de, no sé si hi ha la paraula, de combat, però que està escrit des d'un posicionament clarament d'esquerres, i per tant un lector conservador, que també té dret, i alguns n'hi ha, que també són utòpics, doncs ha de fer un esforç per arribar al final, perquè se sent una mica expulsat de la lectura, diguem-ne, però tot i que les tesis transversals i principals del llibre funcionen igual per a una persona que sigui d'esquerres com una persona que sigui conservadora.
Doncs anem a parlar de tot plegat, perquè avui tenim la sort de que estigui amb nosaltres l'autor d'aquest llibre, Francisco Martorell. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
La primera pregunta que hauríem de fer és a qui beneficia aquesta distopia en la que cal anar en contra?
Bé, el meu objectiu quan agafe a la distopia com a diana no és dirigir sols contra un gènere literari o cinematogràfic, que en principi és el que és la distopia, un gènere literari cinematogràfic de la ciència-ficció. Tal com jo ho veig, el problema frontal que ens trobem actualment és que la distopia ja no és sols un gènere literari o cinematogràfic, sinó que ha desbordat el seu camp constitutiu, per així dir-ho, i ha acabat permeant en el conjunt de la cultura. Es pot parlar perfectament d'un pensament social que serà distopitzat, per així dir, d'una ciència distòpica, d'un periodisme distòpic i, en general, d'una cultura distòpica, que és la que en la que ens trobem ara mateixa i la que caracteritzaria els nostres dies, no? Un espírit de l'època, un ambient, una atmosfera dominada per els vaticinis negatius, fatalistes i absolutament aixena o estranya a l'utopia. El problema, des de cert punt de vista, no radica en la distopia en si mateixa, sinó en el fet de que aquesta s'ha convertit en l'element hegemònic i en l'actor que monopolitza la nostra imaginació, els nostres sentiments i les nostres expectatives.
Endavant, Josep.
Sí, ell, el Martorell, no sé si suposo que el terme seu posa un segell, un terme que és el distopilant, que seria on vivim ara. I agafant-me el que diu l'autor ara, no? Ell diu què és el que fa diferent la distopia del present. I ell ho deia ara, diu, pues mira, que és mainstream, és a dir, tothom s'ho mira, tothom sap de què parles, la crítica en parla bé, és a dir, mainstream abarca tots els gèneres. I després, un tercer element que a mi em sembla que és està a la gènesi d'un dels objectius que pretén el llibre, tant aquest com el del 2019, que dius que aquest fenomen de distopilant es produeix en un moment en el que no hi ha un model alternatiu en el que presideix el nostre present, que és el capitalisme. Crec que sobre aquesta idea la millor podries afegir alguna cosa més.
Sí. Sí, efectivament, ese seria el assumpte distintiu, perquè la distopia, el boom distòpic i la seva primacia enfront de l'utopia no és un fenomen nou, sinó que podem anar rastrejant-lo ja al llarg del segle XX, principalment des de la Primera Guerra Mundial, és notori que la distopia, com a gènere literari, comença a poc a guanyar-li terreny a l'utopia. I al llarg del segle XX, i a causa, entre altres raons, de totes les barbaritats que es produeixen en les guerres mundials, els totalitarismes, etc., l'utopia va perdent protagonisme en l'àmbit literari i la distopia, tot el contrari, comença a editar-se en sèrie. Al llarg del segle XX, en fi, es podria realitzar perfectament si es basàvem en les dades de les editorials i dels llibres publicats, etc. Veuríem com la línia de la distopia es dispara i la de la utopia pues, descent, no? Ahir jo parlo d'un superàvit de distopies, i d'un dèficit d'utopies. Per tant, que hi hagin més distopies que utopies i que inclús el número d'utopies en l'àmbit de la literatura siga pràcticament inexistent, no és un fenomen nou. Ja a partir dels anys 60 del segle XX es pot observar fàcilment aquesta dialèctica. És cert que en la dècada dels 60 i a causa dels moviments contraculturals l'utopia va viure una mena de revitalització que s'expressaria en la primera dècada de la dècada dels 70. De 1970 a 1975 es publiquen utopies com Los desposeídos de Úrsula Le Guin, El hombre hembra de Johanna Rus, Ecoutopia, i són tres utopies absolutament rellevants i importants. Són clàssics. Però ja en aquella època, i pese a la publicació d'aquests tres llibres, la distopia era ja qui comptava amb el protagonisme absolut. Què és el que ens passa avui? Bé, la primera cosa és la que he comentat abans, que la distopia ja definix, se ha convertit en el paradigma i en l'horitzó de pensament dominant en la cultura, en la seva totalitat. No sols és un gènere literari, sinó que és ja una manera de veure el món, d'interpretar-lo i de sentir-lo. En segon lloc, com comentava el company, és l'èxit mainstream de la distopia. És cert que ja en el passat la distopia li havia guanyat la partida a l'utopia, però mai havia tingut l'acceptació i la repercussió popular que té actualment. Estem parlant que hi ha títols que venen centenars de milions d'exemplars, pel·lícules que han recaudat centenars de milions de dòlars. En fi, estem parlant d'un fenomen, d'una moda en tota regla. I el tercer element, i per a mi el més important, és el que estàvem comentant, no? Per primera vegada en la història, la victòria de la distopia sobre l'utopia té lloc en un escenari, que és el nostre, en el que no hi ha cap alternativa al sistema imperant. En la dècada dels 60, en la dècada dels 50, en la dècada dels 80, del segle XX, 80 ja al principi sols, la distopia ja li havia guanyat la partida a l'utopia, és cert, però existien alternatives reals o imaginàries al capitalisme, a banda de lo horribles o contradictòries que pogueren ser alguna d'aquestes alternatives, no? Per tant, si tingueren que resumir la tessitura, seria que per primera vegada en la història la distopia es fa forta en un escenari sense utopies polítiques. Perquè utopies tecnològiques sí que hi ha, però utopies polítiques pues, pràcticament han desaparegut.
Però és terrible això, no, Josep? És a dir, perquè diu molt poc a favor nostre com a societat tot això, no?
Bueno, diu que la fallida de les grans utopies que van presidir el món durant una llarga temporada, doncs a la millor ens va deixar doncs decepcionats, frustrats, amb la imaginació esgotada, no sé, no, Però sí que si llegeixes tant aquest com el llibre del 2019 que he comentat, el mateix autor, i sigui l'aproximació teva la que sigui, has de fer un esforç per llegir aquests llibres si vens d'una família política, diguem-ne, si el teu encaix és més conservador o més liberal, però, diguem-ne, pot haver utòpics també, i els hi ha en aquests ambients. El que jo crec que ningú que faci les lectures d'aquests llibres no pot deixar de concloure que un món que només és capaç d'imaginar mons pitjors el que té, i deixant de banda les coses bones que tinguem al nostre món, que crec que també les hi ha, i alguns paràgrafs del llibre que estem comentant que així ho afirmen, un món que no és capaç d'imaginar millores, que no és capaç d'imaginar-se cap al futur amb una versió millorada del que té, doncs probablement té, jo crec que té un problema. Porta-ho al plànol individual. És a dir, una vida individual sense esperança, en què demà serà una mica millor, en què tens coses a fer que valen la pena, és una vida que té punts de millora, oi? Doncs probablement en el plànol col·lectiu això també funciona. I independentment del tipus d'utopia que vulguis somiar, però realment si només vols, només pots imaginar desgràcies, doncs és que alguna cosa ens està passant. I l'autor, el Francisco, de fet, diguem-ne, això s'ho pren com una qüestió de combat i tanca el llibre amb una coda, que el titula 12 tesis sobre la distopia per a los herejes de Distopiland, és a dir, són 12 arguments de capçalera per a que la gent que vulgui baixar-se d'aquest carro fascinant de la distopia i vulgui començar a activar els mecanismes del cervell que li portin a pensar que potser seria millor imaginar escenaris de futur millors que no pas al present, en vez d'apocalipsis o desgràcies més grans, doncs ell ofereix aquesta coda que ha de servir de guia per a que el lector s'interpel·li i com a mínim reflexioni sobre això que dèiem ara, de que la distopia se'ns hagi convertit en el mainstream cultural per excel·lència. Avui imagina't que, i tot i que a criteri del Francisco Martorell no seria una distopia, perquè no complís tots els requisits, és a dir, no planteja en detall la manera de funcionar d'aquesta societat del futur, no? Però, per exemple, no sé, imagino que la conversa pública avui de bona part del món deu anar referida a l'anunci del guionista del Calamar de que farà una segona temporada. Té trets distòpics, aquesta sèrie. Bueno, pues avui és la conversa cultural del món. Yeah. Hi haurà una segona temporada del Calamar. Com diu el Francisco Martorell al llibre, no estem imaginant sèries sobre un món que funcioni amb energies alternatives, on l'economia sigui més col·laborativa, on deixem de mirar-nos sobre els trets identitaris de cada individu, sinó que participem d'un projecte col·lectiu més gran i solidari. No estem pensant en aquestes coses, no?
Des del punt de vista argumental, un podria dir que tots volem una vida que fregui més l'utopia, però que després, a l'hora d'entretenir-nos, necessitem dosi de distopia, no?, per entretenir-nos. ¿O qué?
Bueno, que la distopia s'ha convertit en un mecanisme o en una mercancia d'entreteniment de masses és en si mateixa molt significatiu. En tant que gènere, la distopia és molt divers i trobem distopies de tot tipus. Trobem distopies feministes i distopies antifeministes. I trobem distopies conservadores i distopies progressistes. Hi ha de tot tipus de distopies. El que jo faig al llibre és intentar, més enllà de l'afiliació política de cada distopia o de l'afiliació ideològica, realitzar un qüestionament global del gènere. Jo no nega que el gènere en servisca o tinga una utilitat crítica. És cert, òbviament, que les distopies en un moment determinat i també actualment, inclús el Juego del Calamar, com deia el company, encara que no sigui una distopia, però bé, el Juego del Calamar realitza una crítica prou il·lustrativa d'algunes de les patologies de la nostra societat, i les distopies fan el mateix. Les distopies, a partir de l'exageració de lo que hi ha ara, moltes d'elles critiquen el que hi ha ara.
Senyors, hem d'acabar-ho. És que estem a 20 segons de les 5 en punt de la tarda. Sabeu que a les 5 tenim notícies. Francisco Martorell, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. Gràcies, bona tarda. Josep Martí Blanc, seguim la setmana vinent.
Seguim.
Una abraçada. Si fóssim distòpics, seguim. Aquest programa no es diria tot anirà bé. Això ja els hi dic. Una abraçada, Josep.
Gràcies, adéu.
Les notícies de les 5. Tornem de seguida.